És de baixar pulsacions, aquesta sintonia. No bufis, que a mi m'agrada. És de calma, de tranquil·litat, de slow life, que una mica és el que mira de transmetre aquesta secció que sempre fem amb l'Edu Arnal penjat pels arbres. Avui ens ha visitat a l'estudi. Molt bon dia, Edu.
Hola, molt bon dia.
Avui he canviat els arbres per les cadires d'aquí de l'estudi de ràdio. I avui, a més, no ha vingut sol, ha vingut acompanyat d'un munt de llibres, perquè avui ve amb la intenció de fer-nos recomanacions, recomanacions de llibres, de lectures, de documentals, no sé,
sí,
també.
Sí, volia comentar algunes cosetes, uns llibres, uns documentals, algun lloc, algun arbre per visitar, una miqueta de cosetes. Ara que també vam parlar de les festes de Nadal, que encara ens queden els Reis, que és el més propi del lloc on vivim. Llavors, poder és un bon moment, doncs, per encarregar la llista als Reis, poder algun llibre, algú que pugui estar interessat en segons
quins temes. Sí, que és un món que sabem que agrada, que a més a nivell editorial genera també bastant contingut, perquè algun entenc que és més interessant i que de menys, i entenc que també apte per tothom i per totes les edats. Deia una mica de tot. Per quin vols començar? Quin seria el primer que recomanaries?
És de tot una mica, no? El tema és que aquests llibres n'he portat els he pilat aquí en quatre piles diferents, perquè n'hi ha uns que són una mica més de... Diguem que és pa amb formatge,
sí.
Després tenim només el formatge i després tenim el que és el menjar propi en si, no? Perquè ens entenguem, ja tenim uns llibres que són els que parlen, doncs, una mica més de científics, una mica perquè veiem com, per exemple, guies d'identificació o els temes, doncs, una mica més de funcionament dels arbres, com funcionen i això.
És a dir, una mica més tècnics, potser.
Exacte,
entenc
una mica més tècnics.
Entenc que hi has de tenir una mica de coneixement, diguem.
Sí, en alguns, o interès. He portat llibres que, en realitat, són bastant fàcils i bastant propers.
D'acord.
No? Sempre que, sobretot, hi hagi gent que pugui estar interessada, has de poder parlar com de la mateixa manera que m'agrada a mi explicar les coses a vegades, que intento evitar paraules tècniques i això, doncs hi ha certs llibres que recomano més que res pel mateix, no? Perquè no cal... T'ho fan d'alguna manera...
Més amè, més
senzill, més fàcil i que et puguis fins i tot entretenir, no? Hi ha una pila que és aquesta aquí, que l'encapçala el senyor Peter Wallenberg. No recordo mai exactament. Bueno, és difícil de pronunciar. Aquest senyor ha escrit uns llibres que realment ha venut milions de llibres de tot el món. Uh-huh. Aquest senyor és enginyer forestal i durant d'estar dècades treballant als boscos d'Alemanya va desenvolupar certa sensibilitat i va començar a veure coses que a la carrera no li havien explicat, no? Va començar a sentir coses que no li havien explicat i va començar a interessar-se per la seva feina, però d'una altra manera, no? Es va començar a interessar del funcionament dels arbres, dels boscos, el per què, el com. I és molt interessant perquè aquest, podem dir que és
com
una mica...
Com es diu el llibre? La vida secreta dels árboles.
Aquest llibre es diu La vida secreta de los árboles. Aquesta, jo tinc la sisena edició, és de fa ja un parell d'anys... Ja en deuen haver fet algunes més. És més, jo sé que ha tret la segona part, que la tinc pendent jo ara de
I està en català, La vida secreta dels arbres, i edició en català, per
sí.
Si algú també prefereix.
Sí. I el segon llibre també està en català, em consta que està en català. Llavors, aquest és un dels llibres que, per exemple, està molt guai poder-se llegir, perquè ho explica tot d'una manera molt planera i amb un llenguatge molt, realment molt familiar. T'explica les seves sensacions i com les seves sensacions l'han portat a buscar el perquè i t'explica el perquè de les coses d'una manera, doncs això, super senzilleta i molt agradable.
Doncs vinga, prenguin nota, La vida secreta dels arbres.
La vida
secreta
dels arbres.
Per si hi ha algú que li agradi molt aquest món, no sé què, doncs segur que serà un llibre que a més és best-seller, Aquest llibre té aquí un munt d'edicions i s'ha venut milers d'exemplars.
Sí,
per tant,
sí.
És un llibre que triomfa.
Precisament és per això, és per la manera de com està escrit.
De com està escrit.
Ho fa molt fàcil. Després n'hi ha un altre en la mateixa línia, que és hi ha una miqueta, en aquest poder ja sí que hi ha una miqueta més de llenguatge tècnic.
Aquell és més totxo, també.
Sí, és una mica més totxo. És super, super interessant, perquè aquesta és una senyora que és botànica i em sembla que era biòloga, també, la Rosa Porcel. El llibre es diu Esto no estaba en mi libro de botánica. Llavors, aquí t'explica coses tan interessants com, per exemple, com les espècies, les plantes, van canviar el que va ser la visió mundial de l'economia. De com, de com va canviar tot una mica el món i com va ser l'inici de la globalització, de com gràcies a les espècies es van obrir noves rutes, es van descobrir nous territoris, es van fer noves obertures de nous camins comercials, no? Molt interessant, en aquest llibre ja sí que hi ha capítols que poden ser una mica més densos, que poden ser escapa alguna paraula tècnica, perquè al cap i a la fi és una científica investigadora i segons com els hi costa...
34 edicions.
34 edicions, eh? Jo tinc la segona.
Doncs 34 edicions, sí, el 2022.
És un llibre super, super interessant. Ja dic, tret d'algun capítol que és una mica més dens, la resta, la veritat... és molt interessant veure com les plantes han canviat la història de la humanitat.
34 edicions, és el primer llibre que escriu aquesta dona, per tant, és allò d'arribar matant, perquè déu-n'hi-do, arrasat, i parla d'un tema tan poc popular en divulgació científica com són les plantes, no? És a dir, que d'alguna manera reivindica la ciència i la tecnologia, però des del punt de vista de les plantes, no? Que probablement, doncs, exacte, estem poc acostumats a que ens parlin de ciència i tecnologia des del punt de vista de les plantes.
Estem sempre més aviat acostumats que als documentals i les pel·lícules i el que més els agrada als nens quan són petits, que ja en parlarem després. Això sempre va tothom directe als animals. Per què? Perquè és el que es mou. No? Es mouen, allò, pots interactuar més d'alguna manera, no? Ens crida molt més. Les plantes, tot just estem ara gratant la superfície del que realment estem començant a descobrir.
Clar, és que aquestes lectures també entenc que després el que ens permeten és que el següent passeig que fem després de la lectura per un bosc, per un camp, no sé què, doncs segurament mirarem diferent les plantes que ens envolten, els arbres que ens envolten,
exactament,
no? Per allò d'adquirir coneixement, no?
Exactament,
sí. No pensar que és una simple ornamentació que algú... ha posat allà o que Déu Nostre Senyor ha decidit que allò que hi hagi allà...
Treure profit una mica dels passejos i aixecar una mica el cap i mirar més enllà.
No?
I mirar més enllà. Sí, és tan senzill com això, i disfrutar d'una mica del que es va veient. Després tinc un altre llibre, que aquest aniré més ràpid, és del John Muir. Aquest senyor va ser el pioner, diguem, naturalista dels Estats Units... En l'aspecte en el que, diguem que gràcies a aquest senyor es van fer els grans parcs naturals dels Estats Units.
D'acord.
Aquest va ser el gran promotor.
D'acord.
D'acord? Aquest llibre en concret és el primer, em sembla que n'hi ha dos o tres més, es diu Escrito sobre naturaleza. En aquest en concret et narra com la seva primera experiència en el contacte amb la natura, no? Com aquest senyor se'n va a viure a les muntanyes, a ajudar pastors, a pasturar els seus ramats i això, i com allà descobreix doncs les llums, les olors, els colors, el moviment de l'aigua. És bastant, bastant, bastant abocador. Està escrit en forma de diari. És una mica un diari.
És un assaig, veig aquí.
Això, un assaig, assaig. Sí, no conec bé les nomenclatures.
És a dir,
assaig.
No és una cosa novel·lada, diguem.
No, és una novel·la. Vas llegint el seu dia a dia, una mica, no? En algun moment es pot fer una mica avorrit, poder, perquè no deixa d'estar explicant les seves sensacions i dius, bueno, això ja m'ho vas dir ahir, però vas descobrint coses noves. Bàsicament és interessant aquest senyor per conèixer la seva trajectòria, perquè gràcies a ell la conservació dels grans parcs naturals dels Estats Units va tenir el seu inici.
Doncs vinga, per aquells que s'interessin, el John Muir i aquests escrits... Escrits sobre naturalesa.
Escrits sobre naturalesa. Sí, alguns els tinc, la major part els tinc en castellà, perquè molts d'aquests llibres els adquireixo de manera allò que m'entero que surten, perquè amb el grup,
edicions...
amb gent, amb els que ens fem amb les mateixes cosetes, ens donem compte, ha sortit això, ens passem els llibres i les primeres edicions són sempre en castellà.
Són sempre en castellà.
Vale? Bé, aquí ara porto una mica més respecte als passejos que havíem dit abans.
Sí.
Hi ha un llibre que està molt bé, que és del Ramon Pasqual, és d'Edicions Cossetània i es diu Guia dels arbres dels Països Catalans. La major part de... És una mica enciclopèdic, no? Està molt bé perquè vas obrint i trobes les fotos, veus el nom en català, després tens el nom científic, després t'explica d'on ve el nom, del llatí i tal i qual, t'explica quins són els mesos de floració i fructificació, les característiques, et fa una foto del tronc, et fa una foto de les fulles, de la capçada lluny, està prou bé. I són arbres...
que t'ajuden a identificar,
T'ajuden a identificar, sí, perquè a vegades m'envien, tinc companys amics que estan por ahí viatjant i m'envien una foto. Mira on estic, hosti, mira quin arbre més guapo, que, hosti, que xulo, m'he recordat de tu. Que això és molt maco, No, no, se'n recorden de mi de manera positiva. Vull dir que està,
veuen un arbre, se'n recorden de tu.
Se'n recorden de mi. Llavors, i en especial quan el veuen un que és molt guapo. No? I ell, escolta, això què és? I tal. I, bueno, llavors, aquest, hi ha gent que, doncs, els afortunats que tenen cases a la Cerdanya i coses d'aquestes, doncs els hi recomano que llia aquest llibre, que és la guia dels arbres dels Països Catalans.
I a més, aquí ara afegirem, i després com que parlarem de nens també, quan un va fer passejos per la muntanya amb nens, el pitjor, és a dir, que tothom diu, ai, els nens han aguantat, els nens aguanten molt, moltíssim, poden aguantar hores caminant i fer quilòmetres. El problema dels nens és l'avorriment. Si els nens s'avorreixen, no faran ni un quilòmetre. Si els nens estan entretinguts, tiraran, sense problema. Quines maneres o recursos podem tenir els pares per entretenir? Doncs una guia d'arbres és meravellosa, perquè vas mirant de descobrir, aleshores veus un arbre, s'hi fixa, pares, el busques a la guia, tot això d'alguna manera són recursos.
Sí, però això, ojo, Carola, això és un arma de doble filo, que es diu,
Vinga, va.
Ojo amb això, que els meus fills, saps? I els hauries de veure la cara, hosti, papa, saps? No? Ah, tio, calla ja, no? No? Llavors, saps? La línia és molt fina, no?
Has d'anar alternant
i has de trobar allò, has de trobar alguna no? Mira, doncs, te'n recordes aquell allò que té l'àvia, que té allà penjat, que és de color vermell i tal i qual? Doncs, mira, saps què? Aquell color vermell es feia amb aquesta planta, no? Doncs, bueno, de tant en tant, no? Saps?
Sí, clar,
ha de ser molt subtil el tema, no? Perquè si comences amb noms científics o comences amb tal, al final...
Però és un recurs.
És un recurs super,
que,
super
a més, els nens que són curiosos per naturalesa i els agrada saber si a sobre la planta o l'arbre en qüestió té algun tipus de curiositat que la fa diferent, que n'hi ha moltes, moltíssimes, moltes vegades l'enganxes per jo a la curiositat del nen, no? Però en qualsevol cas, són recursos, com bé diu l'Edu, no cal estar tota l'estona a cada planta o arbre que veu.
No, la línia és molt fina.
Però són recursos perquè els pares prenguin nota, i els nens aguantaran.
Sí, i aquest tipus de guies... Jo m'agrada més perquè jo tiro més pel costat poder científic o algo, tot i que ja veus que són amb fotillos, tot super senzillet, no és massa... Però n'hi ha enfocats als nens, n'hi ha que estan enfocats als nens, amb molt poques espècies, en especial de la zona mediterrània, amb dibuixos i tal, i bueno, que a vegades pots fer, jugar a identificar, doncs, bueno, pots dedicar uns minutets, no cal que sigui allò, hi ha llibres, ja et dic, molt interessants. Juraria que n'havia portat un de gros, que no l'he portat, que
bé,
és del Peter, el Peter Wolleben, aquest que hem dit abans, n'ha fet un per nens, en format gros, de com funciona el bosc. I llavors et parla dels animals, dels animals que hi viuen, dels fongs que hi viuen...
És que a més és un tema que als nens els interessa enormement. No sé per què quan ens fem grans aquest tema, no sé per què ens deixa d'interessar tant, no? Em fa la sensació. Als nens d'entrada els interessa molt.
Sí, d'aquí que fem programes de ràdio parlar-ne i de que s'escriguin llibres. Sí,
exacte, sí.
La veritat és que a mesura que entrem en el món adult ens allunyem, doncs, de...
I ara que parlem de nens, jo crec que aquest àlbum no es va tornar a reeditar mai, però mira, jo un dels... àlbums de cromos, de fet crec que és l'únic àlbum de cromos que guardo de la meva infància, perquè clar, de col·leccions de cromos tots n'hem fet, i d'àlbums, no? Tots. Hi havia de tot tipus. L'únic que guardo a casa meva, que a més el vaig completar, que això era lo difícil, perquè completar els àlbums de cromos...
Crec que no em vaig completar mai cap, ja.
Doncs és un que es titula Arbres a Barcelona.
Ostres,
jo vivia
no diguis.
Sí, te l'ensenyaré. Un dia te'l portaré, Edu, perquè el vegis, perquè t'encantarà. Jo vivia a Barcelona i, no ho sé, d'algun moment, algú, el meu pare, m'imagino qui sigui, em va regalar aquest àlbum i van començar a fer la col·lecció. És l'únic àlbum que guardo sencer.
No sabia que hagués existit una cosa
així. I ara pensava, no sé si l'han reeditat mai.
Va, no crec. A Barcelona hi ha una cosa molt interessant amb això, que és que s'han posat bastant les piles amb el tema dels arbres, i per exemple, en algunes places i alguns llocs, al peu d'arbre pots trobar una rajola d'un color diferent, de la mateixa forma, en el mateix format de la resta de rajoles, un paver d'aquests, és de color diferent, i llavors et posa el nom de l'arbre, cosa que és interessant. A vegades està equivocat, també t'ho he de dir, però en general...
Encerten
bastant, està bastant correcte.
Llavors,
I l'última cosa que sí que et porto una mica interessant i senzilla és el calendari de pagès. Te n'he portat dos. Un és el calendari de pagès així senzill o puro i duro, i l'altre és que també els editen... Bueno, és que no és ben bé el mateix, els editen una mica més guapos i ell és el calendari lunar, no? El Lunario 2014. Els hi diuen de maneres diferents, però ve a ser una mica el mateix, no? Això és molt interessant perquè, sobretot també per explicar-los als nens, fins i tot hi ha gent gran que l'altre dia li explicava un enginyer. encara flipava que la natura que funcionés amb l'atracció gravitatòria de la Lluna, no? Li vaig explicar algo de les marees i tal, i les marees ho tenia una mica clar, però quan li vaig explicar que hi ha certa fusta que si la vols per fer mobles no la pots tallar quan la lluna està pujant, es va quedar com una mica fora de joc, no? En aquest sentit, els calendaris lunars i els calendaris de pagès, que fan referència doncs, com moltes festivitats religioses, al final, com el carnaval, la ubicació del carnaval, tot això fa referència a les llunes i ve de pagès, ve de... No? Ara jo he plantat alls aquest any i vaig haver de vigilar de no plantar alls quan la lluna estigués creixent, vale? Perquè si no surten de la terra. Bueno, doncs en aquest aspecte tens el calendari lunar i el calendari de pagès. Aquest s'edita cada any, el pots comprar a qualsevol quiosc, i és força interessant. Aquest és bastant senzill, et parla de les festivitats, et posa algun article, no? Com el canvi climàtic i els desplaçaments de cultius.
Clar, que al final aquestes lectures una mica ens permeten com d'alguna manera retornar aquí vincle amb la Terra, no? Que sembla que el nostre dia el anem perdent, no? Sí. I tenir aquest calendari i mirar-lo, no?
Fixa't que sempre acabem tornant al mateix
lloc. Sí, és veritat. És com
sempre tornem a l'origen, a les arrels. I per què les arrels són tan importants? Si fins i tot les fem servir per parlar de lo que és important, no? Llavors, en aquest sentit, pues, això ajuda, aquests calendaris ajuden bastant a ubicar-nos.
Home, caram, és que el cicle lunar, a més, que un enginyer no sàpiga que el cicle lunar afecta...
Bueno,
caram, ens afecta, entre altres, a les dones, eh?
Sí.
Fortament, vull dir...
Sí, la seva experiència amb les plantes i les dones deu ser limitada.
Deu ser molt limitada, perquè clar...
Pobre, ara li acabo de penjar aquí un...
Perquè vaja, és a dir, que diguem que no estem parlant de qüestions místiques o esotèriques, eh? Estem parlant de doncs, no sé si dir-li ciència, això, no?
Bé, no, poder sí que sabia el tema de les marees, però quan profundeixes una mica més, no? Com per exemple...
A l'hora de fer llenya,
a l'hora de plantació, a l'hora de les podes, tot això influeix d'una manera brutal, no? A l'hora de tallar-se el cabell, no? A l'hora de les ungles, que sempre s'havia dit, tot això.
Perquè això hi ha gent que encara et diu que això és mentida. I diu, això és una xorrada, allò de tallar-te el cabell. La diferència no està en 20 centímetres. És a dir, no és aquesta la diferència.
No,
si te'l talles, quan creix, 20 centímetres... No, va aquí.
Es tracta de tenir clar que té un efecte.
Exacte.
Ja està.
Que és un efecte que potser en alguns casos és imperceptible, o és a dir, no és perceptible a l'ull, l'humà, allò a primera vista, però sí que queda... Vaja, i és que a més...
Bueno,
És que clar,
la societat en la que vivim volem la immediatesa, no? Volem tot, ho volem ja, ho volem veure ja, volem comprovar-ho ja, no? Volem que l'Amazon ens ensenyi que les ungles o el cabell creix més ràpid, no? La senyora Amazon, que en creixi el cabell, però no és així.
No.
Es tracta d'un dels actes i dels fets de retornar a la Terra és de poder cultivar aquesta paciència i aquest temps i aquest saber esperar, no?
Doncs vinga, cultivem-lo, que a més ja saben que aquesta secció una mica mira de retornar això que vivim en aquest món tan boig. Edu, per acabar, jo volia preguntar-te i fer una mica bon fet també, relacionar això...
Jo portava més coses, però ja els portaré el proper dia, portava documentals i algun parell d'arbres que visiteu, però ja ho farem el proper dia.
Vinga, doncs ja ho farem. Parlem del vincle plantes i nens, perquè ara m'ha sortit una mica, però és veritat que el món de la natura en si, no?, és un món... que pels nens acostuma a ser un món molt atractiu, no? És a dir, és un món que agrada i que d'alguna manera és aquest vincle encara no... El tenen fort encara. Jo no sé si té a veure amb què...
Sí.
No sé amb què té a veure, però...
Són petits, són nens que estan descobrint, no?
Clar, es pot treballar això, o hi ha maneres de treballar-ho, o maneres de fomentar-ho, no? De dir, escolta'm, doncs regalem? Perquè és un bon regal a un nen una planta perquè la cuidi?
Jo diria que no. Jo et diria que no. A l'hora de... Això t'ho explicarien millor pedagogs, no? Una mica. Sí que està bé posar-los certes responsabilitats als crios, però han de ser responsabilitats que puguin assumir això. Les plantes són un món bastant desconegut encara. Fins i tot nosaltres en parlem, perquè hi ha gent de la nostra edat que
són més
granadets, que ho desconeixem i que ens capfiquem i que, ostres, que no aconsegueixo, que no. Llavors... crec que s'hauria d'entrar per una altra banda. No poder regalar, però sí que hi ha moltes maneres de poder introduir les nenes i els nens en aquest camp. Llavors, per exemple, he tingut la sort d'estar treballant per escoles de nou format.
Sí.
Aquestes
escoles rurals, diguem.
Escoles rurals o escoles que miren d'educar d'una altra manera, amb els objectius marcats d'una altra manera. S'estan fent molt famoses, se n'estan sortint per tot arreu, i el primer que et crida l'atenció quan arribes a aquests llocs és que són escoles molt naturals. Tot és terra, tot són arbres, tot és sorra, tot és, s'embruten, s'enfanguen, pengen nius d'ocells per tot arreu, menjadors. Alemanya, això ho hem vist molt, Alemanya hi fan forats a les tanques perquè puguin entrar els conills i els eriçons d'allà i els hi fan casetes. I, llavors, una de les maneres és evitar la desconnexió. Jo vaig tenir la sort d'anar a una escola durant 11 anys que el pati de l'escola era tot ciment, entre quatre parets i amb una tanca de 4 metres, no? Ni un arbre, ni un test, ni una flor, ni un... Llavors, ja els estudis demostren que els lliguen directament amb problemes com el TDA,
sí.
Els lliguen directament a...
El trastorn de dèficit d'atenció, parlem?
Sí, uh-huh. Perdó, hi ha trastorns infantils que estan lligats estretament, que no directament, però uh-huh. I no és la causa, però... estan estretament amb
aquesta desconnexió de...
Exacte, en viure en entorns grisos. No? És sabut i conegut, que ja ho hem parlat, que els malalts que les seves finestres miren a la zona verda de l'hospital es recuperen abans que els que miren a...
Això és estadística, eh? No és ara aquí que ho digui l'Edu perquè no sé què. Això és estadística,
sí, sí,
hi ha
sí,
números,
sí,
eh?
Sí, sí, hi ha números. No? Llavors, si això és així, si això funciona, com hem de poder pensar que amb els crios no funciona? És tot el contrari. Tot el contrari. És quan la seva ment és molt... El seu cervell és molt més plàstic. No? És molt més fàcil posar la llavoreta llavors, no? Llavors, per exemple, què podem fer perquè els nanos, doncs els hem d'explicar que les maduixes no venen del súper, no surten d'una safata de Port Expand. I, per exemple, només cal tenir un raconet, un balconet, per poder... Les maduixes és un cultiu super fàcil, super senzill. Que és tan fàcil, no cal ni comprar la planta, vull dir, pots agafar les maduixes, li rasques la capeta de fora on té els puntets aquells que són les llavors, ho poses en terra, tapes una miqueta, flis-flis amb una mica d'aigua i xau.
Això. I sortiran maduixes,
surten maduixes, eh?
I escolta'm, que no hi ha res més bonic, però el nen com surt la maduixa aquella planta.
És que lo flipen. Perdona l'expressió, però és que lo flipen. Una altra cosa molt senzilla que es pot fer és plantar patates. Ara que ara el febrer-març, crec que és l'època de plantació de patates, trobes una patata del calaix, d'aquelles que estan grillades,
sí.
Li talles per sota, que tingui un tros de patata,
sí.
I plantes amb el grill aquest mirant cap amunt i cobreixes una mica de terra i aigua, i ja està. Com més gran sigui el test i com més profund i com més, tova estigui la terra, no? Pues més patates farà, eh? Perquè al final la patata és un cultiu que si la terra està molt compactada li costa com les pastanagues, costa bastant de créixer. Al cap de 3 mesos, quan treuen la terra i veuen les patates, flipen.
Clar.
Però flipen. I això es pot fer amb pastanagues. Les pastanagues, compres les llavors, un sobre val 1,50 € de llavors de pastanaga. La tires per allà a sobre, tal qual, eh? Com, i els raves allò...
Per rodonet, tant, millor que regalar una planta, regalin llavors o...
Hem regalat llavors.
O cultivin, no facin horticultura.
Exacte.
Cosa d'hort, diguéssim,
exacte.
Eh?
Exacte. Per exemple, els girassols, no? Si hàmsters... No,
jo vaig moltes... tenir un hàmster,
tu vas tenir un hàmster,
sí,
em sembla
sí.
Que vam parlar una vegada.
Sí.
El menjar dels hàmsters inclou pipes. Aquestes sí. Pipes no estan ni torrades ni salades. Agafes una pipa del hàmster, la plantes i a veure què passa. I pots en donar grata sorpresa, no? Llavors, crec que lo interessant és que vegin el procés, no? I que no hi hagi mai una desconnexió. Les excursionetes a la muntanya, si es tenen gossos, per exemple... Els gossos són un gran eix d'animació. Els gossos fan que els crios no s'avorreixin, perquè el gos sempre va davant, va aquí, va allà, els crios estan pendent del gos, el gos està pendent del crio, llavors... I entremig hi anem colant cosetes, no? Llavors, jo crec que el que trobo que és més important és que no hi hagi mai aquesta desconnexió. Escoles grans com pot ser el Miquel Utrillo,
sí.
A mi em semblen, vamos, de lo millor que pot haver. Els nanos s'han d'embrutar. Han de tocar la terra. Sí. És més, hi ha fins i tot a nivell clínic, hi ha estudis que demostren que els nanos que estan en contacte amb els nens i les nenes, que estan en contacte amb la terra, tenen menys al·lèrgies, menys malalties,
sí,
menys al·lèrgies... Sí,
hi ha tot un estudi
menys...
que estem en un món massa escèptic, no? I aleshores
exactament,
ens
exactament.
Afecta... Després tenim molts problemes de pells atòpiques i coses d'aquestes perquè no estem en contacte amb bactèries.
I al final els beneficis, si dones compte, estem tornant al mateix, no? S'ha d'agafar de ben petit i no deixar que hi hagi una desconnexió amb això. I la manera, doncs, plantant llavoretes. Quan vas al súper, moltes vegades, els súpers aquests que s'han posat de moda més alemanys, no? Els Aldis, Lidl, tot
sí,
això...
Sí, totes aquestes cadenes alemanes...
Moltes vegades, sobretot de cara a primavera, a l'entrada Ara normalment hi tenen moltes plantes, que
sí,
també està molt bé.
Uns preus
bastant correctes. Sí. Passa que a vegades has de fer una cura intensiva, però...
Bastant intensiva.
Sí. La veritat és que jo aprofito per comprar algunes plantes allà, que si les comprés al Garden serien més cares, el que passa que llavors canvio terra, li foto una inversió d'aigua...
Són molt més econòmiques, però és veritat has d'invertir després una mica en la cura perquè, diguem que...
Exacte.
Venen
una mica, sí, pobres,
algunes
sí. Jo m'espero, mira, jo sóc més ronyós encara i m'espero quan estan fotudes de veritat i llavors les venen superbarates.
Parla jo.
I llavors dic, hosti, perfecte. Seran tontos, saps? Seran tontos, penso, dic, hosti, mira. I llavors me les emporto supercontent i ja està.
I la rescates.
La poso allà a l'hospital i l'arreglo, no? I en aquest tipus de súpers està molt bé que de cara a primavera entres i moltes vegades hi ha una secció on posen llavors.
Sí, cert.
Fins i tot hi havia un antic súper que es deia As o Schlecker o alguna cosa així, que allà sempre en tenien. També tenien un cartonet així gran en forma de columna i tenien tot. Però escolta, només cal que aixequis, que miris, li donis la volta i dius, a quin mes es planta això? I ja està. No?
Que acostuma a ser bastant senzill, el que deia. Treus, poses la llavor, una mica de terra, aigua... I es fa la màgia.
Sí, però...
No és
exacte.
Una màgia immediata, eh?
Mira,
no l'esperin...
L'altre dia estàvem a la muntanya i estava pensant, hòstia, tu, quina densitat de plantes hi ha aquí, no? Hi ha, en un metro quadrat hi ha 6 plantes diferents, totes allà esbarallant-se, el terra és superàrid, plou poc, però mira com estan, no? Llavors això em va portar a pensar, hòstia, però si... Lo ves, no? I no... És real, matem les plantes per excés d'amor. I, escolta, tira la llavor, posa-li aigua... Mira que no s'assequi, que no li toqui el solarro i que s'assequi, perquè tal i qual. Però després, escolta, que vagi fent. No patim tant, no?
Ni tant d'intervencionisme humà, que moltes vegades ens excedim,
exacte,
no?
Exacte, sí, sí.
Massa intervencionisme.
Sí. La natura funciona a pesar de nosaltres, no?
Per tant, opcions de regal. Mira que ens agrada fer-ho això aquí a la ràdio i als nens i les nenes que ens escoltin. Escolta, em poseu a la llista... Unes llavors de que sigui, de qualsevol cosa que us agradi, de qualsevol cosa que us agradi i les podeu plantar a casa. No cal que tingueu un hort a casa, no cal, eh?
No cal. És com tot, cal una mica de ganes, exacte.
Un cosi petit és suficient. Pots viure en un pis i tenir maduixetes.
Sí, i tant.
No calen els grans, que després ens estalviem. I si els nens s'embruten, doncs després que es rentin les mans.
Es tracta això. Es tracta d'això, s'han
d'embrutar.
I ja està,
no? Cada vegada els pares ens posem una mica histèrics amb això. És que ha sortit tot brut del col·le, del terra, sempre ple de terra.
Però no hi ha res millor que això. Si al final...
I no feliços que són.
Exacte. La història de l'ésser humà és un pèndol, no? I llavors ara estem en aquest costat d'aquí i haurem de tornar una mica enrere. I ja està.
Que no hi ha res més feliç que quan plou amb un toll d'aigua a saltar? Hi ha algun...
Jo ho faig encara.
Hi ha alguna cosa que faci més feliç amb un nen que això?
Sí,
que
sí.
Saltar el toll d'aigua i embrutar-se i tacar-se?
Sí.
Doncs...
És magnífic.
Deixem-los una mica, i més ara en aquestes dates, no? Que una mica és el seu moment de l'any, en què som més protagonistes que mai, doncs permetem-nos... Edu, com sempre, un plaer. Moltes gràcies per la visita.
A tu. Vinga, salut.